final del partit. Escoltem Dani Colell, entrenador del Club Bàsquet Prof Femení.
L'equip va estar molt intens als 40 minuts, vam sortir, que és veritat que potser la part més fluixa del partit va ser l'inici, on vam sortir bastant igualats, però després, a partir del minut 10, la maquinària va començar a funcionar i van aportar a totes les jugadores moltíssim. Havíem incidit molt en el treball defensiu durant la setmana, perquè defensivament no estem massa bé, i ahir la veritat és que les 12 jugadores, les 11, tenim una lesionada, les 11 jugadores ho van donar tot i vam sortir molt satisfets. La victòria va ser de 40 punts, em sembla, 79 a 36, i sí, 43 punts, i la veritat és que van estar molt bé totes les jugadores.
Doncs el conjunt pretenc amb aquesta espectacular victòria, quarta a la taula, 6 victòries, 2 derrotes. El sènior del Club Bàsquet Prat perdia 68-62 a la pista del Sant Nicolau, del líder, i són vuitens classificats amb un balanç igualat, 4 victòries, 4 derrotes, porten 3 derrotes consecutives. El pretenc, Bàsquet Pretenc, de segona catalana, l'equip femení que tornava a perdre amb l'estrena del nou entrenador, 55-39 a la pista del Salou. Són penúltimes amb cap victòria i 7 derrotes, i el sènior 1 del Pretenc, que guanyava 58-44 a la pista de la Marina. Són cinquens a la taula amb 5 victòries i 3 derrotes. Escoltem el seu entrenador, Albert Valldossera.
Hem fet molt bon treball a nivell defensiu, els hem deixat amb 44 punts, quan és un equip que tenia a mitja també 68 aproximadament. Els últims partits hem aconseguit que els equips que anessin líders deixessin de ser-ho, i baixant moltíssim amb 20 punts la seva mitjana d'anotació. Llavors, en aspectes defensius estem molt bé i estem en molt bona dinàmica. Ara tenim algun jugador tocat que hem de recuperar.
Doncs l'equip és cinquè amb 5 victòries i 3 derrotes. En vòlei tenim les victòries dels dos equips. Un 7-3 dels Vikings Vòlei Prat, l'equip masculí a primera catalana a la pista de la Torre de Claramunt. Són segons a la taula amb 20 punts. I la victòria per 3-16-0 de l'equip femení dels Vikings Vòlei Prat a primera femenina a casa davant l'Olot. Són líders amb 23 punts, 6 més que les segones classificades, l'Almella del Vallès. I en futbol sala, victòria ajustada i amb molts gols. 5-4 guanyava l'Alcalà Prat a casa davant el Taià. Són cinquens a la taula amb 10 punts. A la tarda en parlarem de patinatge de velocitat sobre gel, el nou rècord d'Espanya batut absolut per Nil Llop, el tercer en 3 setmanes i el sisè, la sisena vegada des que portem d'any, de 2021. Una barbaritat el que està aconseguint el Pota Blava. I parlarem de l'atletisme, de la Copa de Campions de la Copa d'Espanya Màster del Platges de Castelló, on hi participa i està aquesta temporada el pretenc Isaac Piñero. En parlarem a la tarda, tots aquests apunts poliesportius. Marxem, us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins després.
La zona central de Catalunya i del sector central del litoral i prelitoral. Si al final del dia podem parlar també de forta intensitat cap a l'extrem nord-est del territori. I d'altra banda, parlarem també de quantitats acumulades de precipitació, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb la possibilitat de que puguin acumular-se més de 100 mil·límetres, i tot i que és més baixa, fins i tot en tot l'episodi, que es puguin acumular els 200 mil·límetres. Tot plegat, a més, vindrà acompanyat de temporal de vent i de mar, de cara a demà. De moment això és tot.
Gràcies, Esther Batalla. El control de so, Roger Aliaga, la redacció Marta Patricio, i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern aconseguirà tirar endavant els pressupostos de la Generalitat després d'arribar a un preacord amb els comuns per aprovar aquests comptes. Un pacte no exempt de polèmica, ja que les negociacions les ha dut a terme Esquerra Republicana en solitari, amb l'absència de Junts per Catalunya. De fet, ha estat el president aragonès qui ha informat oficialment a tot el govern de l'assoliment del preacord en una reunió extraordinària. Aquest mateix matí, Aragonès ha agraït la predisposició de Catalunya en Comú Podem per tirar endavant els comptes i n'ha destacat que milloren la proposta inicial que havia fet el govern. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El matí ha començat ben aviat aquí a Palau, segons fonts de presidència. Abans del Consell Executiu Extraordinari, el president aragonès ha explicat personalment al vicepresident del govern Jordi Puigneró i al conseller d'Economia Jaume Giró que havia entesa amb els comuns per als pressupostos. I minuts després, aragonès ho ha explicat també a la resta de consellers. La reunió extraordinària ha durat mitja hora. A quarts d'una del migdia, el president ha comparegut a la Galeria Gòtica per celebrar l'acord amb els comuns.
Celebro anunciar-los que com a president de la Generalitat he arribat a un acord amb el grup parlamentari d'En Comú Podem per aprovar el pressupost de l'any 2022.
Aragonès ha assegurat que són els pressupostos del govern fets des d'Economia pel conseller Jaume Giró i ara millorats amb els comuns i, per tant, està convençut que Junts per Catalunya els donarà suport.
Jo ho he compartit amb els membres del govern que han rebut, doncs, de forma positiva la possibilitat, no?, que els pressupostos estiguin aprovats i en vigor l'1 de gener i que tinguem pressupostos. En tot cas, els grups parlamentaris prendran les decisions que prenguin més convenients, però jo estic convençut que tothom estarà a l'alçada.
El president ha negat que el suport dels de Jéssica Albiach trenqui la majoria independentista del govern perquè els objectius comuns es mantenen, si bé ha reconegut que li hagués agradat el suport de la CUP, amb qui admet que caldrà reestudiar la relació.
Jo crec que hem de mirar amb la CUP com continuem. És evident que l'acord d'investidura, doncs, havia d'anar permetent aquesta cadena de confiances que havia d'incorporar també l'aprovació del pressupost. Això no ha estat possible, però jo no dono res per trencat.
L'acord amb els comuns passa per mantenir l'increment fins als 1.000 milions d'euros per habitatge públic, impostos sobre emissions dels barcos grans als ports i sobre activitats de gasos hivernacle, instal·lació de càmeres a les llançadores de projectil FAM i fer un tramvia al Camp de Tarragona de cara al 2025, entre d'altres.
Els comuns també han celebrat haver arribat a aquest preacord per tal de desbloquejar els comptes, tot i que asseguren que continuaran negociant aspectes en els quals encara no hi ha consens, com el projecte Hard Rock. De l'assolit fins ara, en destaquen els 1.000 milions a polítiques d'habitatge o un augment de la partida destinada a la reactivació industrial. Igualment, aquest preacord inclou el suport d'Esquerra als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. En canvi, us ho destacàvem en titular, Junts per Catalunya ha criticat durament aquest pacte. Considera que trenca la unitat de l'independentisme i alerten de les conseqüències que pugui tenir. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs si anem a pams, Junts per Catalunya ha estat molt crítica amb el preacord amb els comuns i demanarà una reunió urgent amb Esquerra Republicana per saber com es troba la seva relació. De fet, considera que el pacte assolit amb la formació Lila altera la majoria de la investidura i és un fracàs de Pere Aragonès. Escolteu la seva portaveu, El Sartadi.
El preacord que avui han anunciat Esquerra Republicana i Comuns pot, al final del tràmit, veurem què passa, però al final del tràmit pot suposar l'aprovació d'uns comptes. Però és un fracàs per l'independentisme. I especialment és un fracàs per Pere Aragonès, que n'és el màxim responsable de vetllar per la legislatura del 52%, per vetllar pels acords que el van fer president ara fa 6 mesos.
Artadi considera que tot i el preacord assolit amb els comuns, els pressupostos continuen sent els preparats d'Economia, Jaume Giró. De la seva banda, la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, ha volgut deixar clar que el preacord assolit s'ha aconseguit amb el govern i no amb Esquerra Republicana, i que fruit d'això han decidit retirar l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat i ha assegurat que facilitaran la seva tramitació i aprovació. Escolteu Albiach.
Nosaltres el que hem fet ara és aixecar l'esmena a la totalitat, però sí que n'hi ha un acord per dues bandes per que hi hagi pressupostos a Catalunya, perquè hi hagi pressupostos a la capital. El que nosaltres sí que estem en disposició de dir és que seguirem negociant millores, però òbviament nosaltres el que volem és que Catalunya tinga pressupostos.
L'acord assolit pels comuns amb el president aragonès contempla, entre d'altres coses, que la Generalitat invertirà més diners en habitatge i indústria, que crearà una oficina per a la conservació del litoral i una altra per ajudar els ajuntaments en la remunicipalització de l'aigua, i en matèria de mobilitat el govern accelerarà la posada en marxa dels trens tramvia del Bages i la Costa Brava, que s'afegiran al del Camp de Tarragona, recuperarà els avanços de les Terres de l'Ebre, allargarà la R8 de Rodalies fins a Vilafranca i accelerarà la posada en marxa de les Rodalies de Lleida. Això a nivell de Catalunya, perquè com dèiem, el preacord també contempla que Esquerra faciliti l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que aquests en principi ja tenen garantits prou suports gràcies a Barcelona pel Canvi. Escolteu el president del grup municipal d'Esquerra i també diputat Ernest Maragall.
Em felicito d'haver votat que no la setmana passada, perquè almenys això queda clar, permet que quedi clar quina era la nostra posició, i em felicito, expresso la meva convicció de que fem bé avui fent el que, anunciant el que estem anunciant, en benefici de la ciutat i del país. I aquí estem i aquí estarem sense cap empatx, amb la cara ben alta i amb la convicció de que estem fent el millor des de dos punts de vista del que significa Esquerra Barcelona.
Els socialistes, socis de govern dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona, han acusat Esquerra Republicana d'haver dilapidat en només 3 dies la seva credibilitat, passant de votar en contra dels pressupostos municipals a facilitar la seva aprovació només per un interès personal.
Gràcies, Jordi. Com veieu, un matí políticament molt intens, amb declaracions de pràcticament tots els grups implicats en els pressupostos. I seguim amb més qüestions de caràcter polític. Ha quedat vist per a sentència el judici al diputat de la CUP, Pau Juvillà, per un suposat delicte de desobediència a la Junta Electoral l'any 2019. El llavors regidor cupaire a la Paeria ha defensat que no va retirar els llaços grocs de les finestres del seu despatx per no lesionar la seva llibertat ideològica. La Fiscalia li demana 8 mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa. Ha seguit el judici, Carina Bellbé.
En la seva declaració, el llavors regidor de la CUP a la Paeria ha defensat que acatar el requeriment de treure els llaços grocs durant la campanya a les eleccions generals del 2019 vulnerava la llibertat ideològica. Segons el diputat, l'assemblea va decidir no retirar-los, però es van recórrer als requeriments que van rebre durant una campanya electoral en què la CUP no s'hi presentava com a partit.
Col·lectivament, com s'ha dit, vam decidir que no podíem fer cas d'aquest requeriment perquè lesionava greument els nostres drets ideològics, la nostra llibertat política i la nostra llibertat com a col·lectiu. I per tant, nosaltres vam mantenir aquests llaços grocs perquè entenem que el que es volia no era eliminar un símbol partidista, sinó que el que volia era invisibilitzar una repressió que l'Estat exerceix de manera constant contra el moviment independentista amb exiliats, presos i inhabilitats.
El cupaire també ha defensat que la denúncia de Ciutadans es va fer contra 3 grups polítics i no contra la Paeria per evitar que el llavors alcalde socialista Àngel Ros es veiés obligat a retirar els llaços grocs amb el qual el partit taronja tenia un acord de govern de facto, segons el diputat cupaire.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuen a l'alça tots els indicadors de la Covid-19. Els ingressats pugen en 45 persones i ja superen el 500.000. És una xifra que no s'assolia des del 23 de setembre. D'aquests malalts, 107 estan en estat greu a les UCI.
A les últimes 24 hores s'han detectat 837 nous positius, mentre que el risc de rebrot puja 8 punts i ja se situa en 277 punts. La velocitat de contagi es manté en l'1,46, de manera que 100 malalts contagien 146 persones sanes. El que no s'ha notificat és cap defunció, de manera que el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.079 persones mortes.
Davant d'aquestes xifres, el govern estudia la implantació del passaport Covid també al sector de l'hostaleria. En aquest sentit, la Federació d'Hostaleria de Lleida creu positiu que s'apliqui la mesura per tal de garantir que se celebrin les festes de Nadal. L'entitat espera millorar o igualar almenys les xifres de la campanya del 2019. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El secretari de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, explica que davant l'augment dels indicadors de la Covid-19 dels darrers dies, l'aplicació del passaport Covid en comptes de tornar a un escenari de restriccions és positiva per al sector.
És una mesura que, lògicament, doncs que, nosaltres pensem que difícilment tornarà a repetir-se episodis de tancar radicalment establiments, però també s'ha de dir que com a més restriccions hi vagi havent, doncs això no anima a que la gent surti, és a dir, la gent surt majoritàriament quan no té por, si no només surten pues una minoria.
A més, Solsona apunta que enguany la percepció dels establiments és que la gent té ganes de celebrar el Nadal. De fet, diu que si la Covid ho permet, la campanya podria superar fins i tot les xifres de la del 2019, la darrera, abans de la pandèmia.
En clau judicial, a l'Audiència de Barcelona avui declaren els 4 acusats d'haver violat una noia de 17 anys el juliol del 2019 en un pis de Manresa.
El fiscal els demana una pena de 55 anys de presó per a cadascun d'ells. El judici va començar divendres amb la declaració de la víctima. Va assegurar que durant l'agressió sexual va tenir por de morir i que des de llavors pateix atacs de pànic i que ni tan sols ha pogut tornar a estudiar o sortir sola pel carrer.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys per apunyalar al coll la seva parella. Ha estat a Pals, al Baix Empordà. Els fets han tingut lloc aquesta nit passada al domicili de la parella.
Cap a 11:45 de la nit, els agents han rebut l'avís que una dona havia patit un tall al coll. Al domicili hi han trobat la víctima, que tenia una ferida profunda, però no l'agressor, que havia fugit. Els agents l'han localitzat poc després al teulat d'una casa propera i l'han detingut per un delicte de temptativa d'homicidi. La víctima està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu, però no estem ara per la seva vida.
la xarxa de comunicació local.
Diuen que la vida està feta per gaudir-la. Per això ara, amb MyDreams de CaixaBank, pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis, i no començar a pagar fins l'any que ve amb la targeta MyCard. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. MyCard. Targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una de cada tres empreses catalanes encara té problemes derivats de la pandèmia. Així ho recull el setè informe de Pimes de Catalunya que elabora la patronal FEPIME i que analitza l'evolució en els darrers 12 mesos. El principal problema és que la mida de les empreses les limita per resoldre les dificultats. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia, empresa petita, recursos petits. Aquesta és la màxima dificultat per superar els problemes d'aprovisionament, l'encariment de l'energia, la inflació o els ERTOs, de la mateixa manera que les grans empreses amb les quals, a més, han de competir. La presidenta de FEPIME, Maria Elena de Felipe, ha dit que cal pensar en fusions.
I això no es resta competitivitat i que, bueno, no avancem. Entonces, bueno, lo que nosaltres proposem, i jo crec que ja des de la Comunitat Europea també són unes mesures que tenim que posar en marxa, és el tema de que tenim que veure com ens unim. Ens unim empreses del mateix sector o de la mateixa competència i, bueno, un tema que se posarà i, bueno, que estarà enfront de les nostres polítiques empresarials serà el tema de les fusions.
Segons l'informe, el 61% dels establiments d'hostaleria, el 34% d'empreses de comerç i de serveis o el 26% de les indústries arrosseguen problemes derivats de la Covid.
Gràcies, Montse, i atenció si heu d'agafar el cotxe aquesta tarda perquè diversos col·lectius de transportistes han convocat una nova marxa lenta en contra de la prohibició de circular per la zona de baixes emissions a partir del gener. Avisen que si les administracions no els escolten, es mobilitzaran cada dia al mes de desembre.
Repetiran, doncs, en hora punta, de 6 a 8 de la tarda, una protesta que ja van fer dissabte des de Montcada i Reixac fins a Barcelona. Reclamen a les administracions que els escoltin perquè, amb uns altres filtres, els vehicles contaminarien menys i no caldria comprar camions nous. El portaveu de la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, Ivan Caro, ha assegurat a la xarxa que no poden afrontar aquesta despesa.
Te dicen, tienes que cambiarte el camión o tienes que cambiarte el vehículo, es la única solución que nos dan y esa solución no es viable después de una pandemia, después de todo lo que íbamos arrastrando, económicamente nos es imposible. Estamos hablando de unas inversiones de 100 a 150 mil euros por camión.
La protesta d'aquesta tarda sortirà de la benzinera de l'autopista C58 a Sabadell i enfilaran la ronda litoral fins a la zona franca de Barcelona per tornar després en sentit Besòs. La marxa es repetirà dimecres entre les 6 i les 8 del vespre.
Doncs justament l'encariment dels combustibles i l'escalada de preus està provocant una crisi sense precedents, segons el professor de Logística, Producció i Transport, Cristian Castillo. L'expert, però, veu poc probable que es buidin els prestatges de botigues i supermercats, sobretot de cara a Nadal. Avui ho ha explicat a la xarxa. Ens ho amplia Maite Polo.
La pandèmia va aturar la producció i els enviaments de determinats productes durant mesos i encara no hem recuperat el ritme. Malgrat això, si l'evolució de la pandèmia a l'Àsia no obliga a tancar els ports, d'on ve bona part del que consumim, els prestatges aquí no es buidaran. Ho ha augurat Cristian Castillo, de la Universitat Oberta de Catalunya, avui a la xarxa.
No hem d'imaginar uns prestatges buits sense poder tenir estocatge. Aquest escenari és molt poc probable, però sí que és cert que hem de tenir en compte que estem vivint una de les majors crisis d'abastiment sense precedents, no? I això sí que hem de tenir en compte, doncs, que alguns productes tindrem uns plaços d'entrega molt més llargs i que en altres tindrem uns preus que no seran tan atractius com en altres edicions. Però un desabastiment total, això sí que és poc probable.
Castillo demana no caure en la temptació d'avançar les compres de Nadal per por que s'esgotin les existències.
Notícies en xarxa.
La importació de pomes a l'estat espanyol genera unes emissions de 10 milions de quilos de CO2. Per tal d'evitar aquests gasos contaminants, Afrucat ha posat en marxa una campanya per conscienciar el consumidor de la importància que té comprar fruita de proximitat. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio. Míriam García.
Afrucat ha fet el càlcul d'aquestes emissions basant-se en les 200.000 tones de poma que l'estat espanyol importa anualment, que són transportades per 10.000 camions. En canvi, des de l'entitat asseguren que la producció de poma de proximitat té una petjada ambiental pràcticament nul·la quant a emissions de carboni. Aquest, però, no és l'únic benefici de consumir pomes de proximitat, sinó que aquestes també són més barates, segons explica Manel Simón, director general d'Afrucat.
Esa manzana de importación, debido a que tiene más costo el traerla aquí, hemos visto, y es una observación objetiva mediante el IFO lineal, que es más cara en el punto de venta que la manzana nacional. Y también es importante socialmente. Son importantes estas tres patas, medioambientalmente, económicamente y socialmente, porque estamos invirtiendo en nuestros productores.
Per tal d'incentivar aquest consum de proximitat, la Federació Espanyola de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses, de la qual forma part Afrucat, ha engegat una campanya a través de les xarxes socials.
I la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya ha tancat la novena edició superant pràcticament totes les expectatives. Després de l'aturada forçada per la pandèmia el 2020, aquest any la Fira Orígens ha tornat amb força a Olot, a la capital de la Garrotxa. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
La seixantena de productors que hi participaven han augmentat significativament en el nombre de vendes, i això és gràcies a l'alta afluència de visitants, que no es va aturant tot el cap de setmana. Pep Palau és el director de la Fira Orígens.
Des que hem obert portes a les 10 del matí avui, ha estat un no parar, el dematí ha estat ple tot el dematí, i en fi, ja ho veieu, ha estat així constantment. Per tant, millor resposta impossible, les millors expectatives s'han superat amb escreix. Demostra dues coses. Una, que Orígens té un nivell de fidelització molt alt, la gent sap que és una fira de qualitat i és per això que hi ve, perquè hi ha seguretat, hi ha qualitat, i dues, perquè l'oferta d'Orígens és única.
A banda de la fidelització dels visitants garrotxins, un alt percentatge dels qui van ser Orígens procedia de comarques properes com Osona, i també, com no podia ser d'altra manera, de les comarques de Barcelona, que sempre responen fidelment a la convocatòria del certamen.
I és moment d'obrir pàgina cultural. L'Institut del Teatre de Barcelona ha celebrat aquest matí l'arrencada oficial del curs i ho ha fet amb un acte de reparació amb les víctimes dels assetjaments denunciats a la institució. A més, l'Institut posa en marxa reformes perquè aquests casos no es tornin a repetir. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'Institut del Teatre ha inaugurat el curs acadèmic amb un acte solemne al Teatre Ovidi Montllor. Amb la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i altres representants polítics, la institució ha volgut fer net per tornar a començar. I ho ha fet en la veu de la seva directora, Sílvia Ferrando, que ha reconegut les errades comeses i s'ha compromès a fer de l'Institut un espai de confiança.
Aquest any dic que volia començar la lliçó inaugural d'aquest curs 21-22 des del càrrec que ocupo, la direcció general, demanant disculpes a totes aquelles persones que hagin sentit vulnerats els seus drets per la institució. Sí, que totes aquestes persones per mi es mereixen aquest acte de reparació, que és que el present estigui net de qualsevol acte d'abús.
També la presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha recordat els casos d'assetjament i s'ha compromès amb la formació d'artistes excel·lents a la vegada que respecta les persones. Tot plegat en un acte que ha comptat amb la lliçó inaugural Mons Possibles a càrrec de Laia i Meritxell Colell, de l'Associació Cultural Abau Acú i del cantant i compositor Enric Montefusco, que han defensat la llibertat de creació més enllà dels convencionalismes.
I encara en clau cultural, tres joves ebrencs protagonitzen la nova exposició del Museu de l'Ebre de Tortosa. Són dues noies i un noi de Roquetes, de només 19 anys, a qui el museu ha cedit l'espai per poder mostrar les seves obres. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
L'exposició a tres mans mostra tres formes de veure l'art molt diferents. Cada artista ha escollit un tema al qual donar-li forma. La jove autora Sofia Audí, per exemple, es basa en l'estil manga per homenatjar les seues sèries o pel·lícules preferides.
Són sèries que no només és que m'agraden, sinó que jo trobo que són, que tenen un missatge influencial, i també, pues, los he fet un petit homenatge i he intentat captar lo que seria l'essència de la sèrie en l'obra en si, o almenys és lo que he intentat fer.
L'exposició també tracta temes de la història de la família com els dibuixos en format còmic de Núria Penicello. Per últim, els dibuixos de Josefe Saley tracta la quotidianitat, aquelles escenes del carrer que han captat l'atenció de l'autor. Els joves artistes se senten satisfets per haver pogut exposar la seva obra a una galeria. L'exposició se podrà veure en dissabtes i diumenges fins al proper 23 de gener al Museu de l'Ebre de Tortosa.
Doncs ja ho sabeu, i ara és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol, i és que el Girona vol seguir l'escalada. Els de Mitchell juguen aquesta tarda al camp de la Reial Societat davant del filial guipuscoà, buscant la que seria la segona victòria consecutiva i la quarta en les cinc darreres jornades. El tècnic del Girona, Mitchell, vol que els seus segueixin creixent.
Estamos lejos de nuestra mejor versión. Estoy convencido de que todavía tenemos margen de mejora y que podemos, tanto en el juego como a nivel individual, cada uno de los jugadores puede dar todavía más de sí. Mi trabajo es conseguir que Samu, Stuani, Baena, Leis, todo el equipo dé su mejor versión, y pasa porque no nos relajemos. A tener la situación ahora normal o controlada no es ni siquiera bueno para nosotros. No nos podemos conformar con esta situación y queremos ir más arriba.
El partit del Girona començarà a les 7 de la tarda. Més futbol, perquè el blaugrana Pedri ha estat el guanyador del prestigiós premi Golden Boy, un guardó que entrega cada any al diari esportiu italià Tutto Sport el millor jugador menor de 21 anys en categoria femenina. La Golden Woman Player 2021 ha estat per la també blaugrana Lieke Martens com a la millor jugadora de l'any a Europa, mentre que la capitana del Barça, Jennifer Hermoso, ha estat la segona. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell i el Mataró coincidiran en el mateix grup de la segona fase de l'Eurolliga femenina. Es jugarà a Calllong del 10 al 12 de desembre. Els altres rivals seran el Dunajvaros i el Ferencváros, tots dos d'Hongria. Des de Ràdio Sabadell informa Pau Vituri.
Fa uns minuts s'ha sortejat la segona fase d'aquesta Eurolliga que acollirà precisament el Natació Sabadell a Can Llong del 10 al 12 de desembre. Les sabadellenques tindran duel català contra el Mataró i contra dos hongaresos més, el Dunajvaros i el Ferencváros. Només els dos primers classificats accediran als quarts de final. El tècnic David Palma, satisfet per haver segellat amb contundència la primera plaça del grup D.
Objectiu assolit, primeres de grup, portem aquí i contents de la feina que estan fent. Era l'objectiu principal, passar com a primeres de grup i res, ara esperar la següent fase.
Les de David Palma van guanyar els seus 4 partits amb força solvència, més enllà de les golejades previsibles contra el Košice eslovac i el Pacense portuguès. El club va resoldre sense massa dificultats els duels a priori més complicats contra l'Ethnikos grec per 15-8 i l'Horizonte italià per 11-7. A destacar també el paper de l'esquerrana Judith Forca, autora de 22 gols en aquests 4 partits.
Mentre que el Club Natació Terrassa es desplaçarà fins a Atenes per jugar la segona fase de l'Eurolliga femenina de waterpolo i el Mediterrani barceloní haurà de desplaçar-se fins a la localitat italiana de Pàdua. I un darrer apunt, parlem de bàsquet, i és que el Betis ha comunicat que el tècnic Joan Plaza va sol·licitar rescindir el seu contracte i les dues parts han arribat finalment a un acord. D'aquesta manera, el tècnic de Sant Adrià del Besòs deixa de ser entrenador del conjunt andalús. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
El concert per a violí de Brahms és un dels més emblemàtics de la història de la música. El 26 i 27 de novembre, a l'Auditori, estarà als faristols de l'orquestra OBC, que l'interpretarà amb la violinista Alexandra Kononova.
Sota la direcció de Ruth Reinhardt, també sonarà la colossal sinfonia número 7 de Dvorak.
Entrades a la venda a auditori.cat.
De poetes, amb Roc Casagran.
A casa nostra. A casa nostra sentim el rosegar dels tèrmits al cor de la columna. A casa nostra tanta pluja no esborrarà mai el groc de les margarides. A casa nostra la majoria no sabem encara de què tenim la culpa. A casa nostra qui vulgui es pot fregar les mans amb brots de farigola. A casa nostra, molts esperen de veure cara a cara una mort que els sorprèn de trascantó. A casa nostra, esdevé supèrflua tota fundació. A casa nostra, toquem els himnes amb els flabiols que fem amb canyes verdes. A casa nostra, hi ha rius soterrats amb tota la riquesa dels sons de l'orga. a casa nostra. Hem deixat de fer pans amb les pedres i tenim pedres a les mans. Feliu Formosa, dins del llibre 10 poemes elegíacs i una cançó d'amor.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els pressupostos els tira endavant el govern. I el govern hem treballat conjuntament. El govern, doncs, sempre, en qualsevol moment, doncs, he tingut el suport de tots els consellers del govern per les negociacions que s'han hagut d'afrontar. L'ha tingut també el conseller d'Economia en tot moment, el meu suport i la meva ajuda. Hem treballat conjuntament com a govern i crec que la bona notícia és que aquest govern té un pressupost.
És el president de la Generalitat, Pere Aragonès, valorant l'acord al qual l'executiu ha arribat amb els comuns per aprovar els pressupostos de la, Generalitat. Uns comptes que, segons Aragonès, milloren la proposta inicial del govern després d'unes negociacions molt polèmiques amb els comuns per l'absència de Junts per Catalunya. De fet, ha estat el mateix Aragonès qui ha informat oficialment a tot l'executiu de l'assoliment de l'acord aquest matí en una reunió extraordinària. I en destaca les millores socials en habitatge, educació o salut. Per la seva banda, els comuns destaquen de l'acord els 1.000 milions destinats a polítiques d'habitatge o un augment de la partida a reactivació industrial. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de novembre de 2021. Junts per Catalunya critica durament l'acord amb els comuns i considera que trenca la unitat de l'independentisme. Marta Patricio.
Junts també ha tingut crítiques per la CUP per no haver volgut seguir negociant els pressupostos. La formació considera que l'únic objectiu dels comuns ha estat tancar un pacte pressupostari a Barcelona.
El nombre d'ingressats per Covid-19 s'enfila fins a les 515 persones.
No se superava el 500.000 d'hospitalitzats des del 23 de setembre. D'aquests malalts, 107 estan en estat greu a les UCI. El govern confirma que estudia la implantació del passaport Covid en d'altres sectors com l'hostaleria.
La importació de pomes a l'Estat genera unes emissions de 10 milions de quilos de CO2.
Per tal d'evitar aquests gasos contaminants, Afrucat ha posat en marxa una campanya per conscienciar el consumidor de la importància de comprar fruita de proximitat.
En cultura, l'Institut del Teatre arrenca el curs amb un acte de reparació amb les víctimes d'assetjaments.
A més, l'Institut ha posat en marxa reformes perquè no es tornin a repetir. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, s'ha compromès amb un institut que formi artistes excel·lents alhora que respecti també les persones.
Pel que fa als esports, en futbol, el Girona vol seguir l'escalada.
Els de Michel juguen aquesta tarda al camp de la Reial Societat B buscant la segona victòria consecutiva i la quarta en les últimes 5 jornades.
Fem també un cop d'ull al temps, que ens espera, molt pendents de les fortes pluges que ja han fet activar l'alerta tant dels plans Inuncat com Vencat. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla.
A partir del vespre s'espera que especialment puguin desenvolupar-se una miqueta més cap a l'extrem sud del territori, on hi ha la possibilitat avui, al final del dia, de que puguin ser de forta intensitat, però especialment de cara a demà. Demà, fins a migdia, la precipitació més intensa quedarà concentrada al terç sud. A partir de migdia començarà aquesta línia de xàfecs i tempestes a progressar de sud a nord. També ho farà amb intensitat, especialment a la zona central de Catalunya i del sector central del litoral i prelitoral. Si bé al final del dia podem parlar també de forta intensitat cap a l'extrem nord-est del territori. I d'altra banda, parlarem també de quantitats acumulades de precipitació, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb la possibilitat de que puguin acumular-se més de 100 mil·límetres i, tot i que és més baixa, fins i tot en tot l'episodi, que es puguin acumular els 200 mil·límetres. Tot plegat, a més, vindrà acompanyat de temporal de vent i de mar, de cara a demà. De moment, això és tot.
Estarem pendents, doncs, al control de so, Roger Aliaga, la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern aconseguirà tirar endavant els pressupostos de la Generalitat després d'arribar a un preacord amb els comuns per aprovar els comptes, un pacte no exempt de polèmica en absolut, ja que les negociacions les ha dut a terme Esquerra Republicana en solitari, amb absència de Junts per Catalunya. De fet, ha estat el president aragonès qui ha informat oficialment al govern de l'assoliment del preacord en una reunió extraordinària aquest mateix matí. Aragonès ha agraït la predisposició de Catalunya en Comú Podem per tirar endavant els comptes i n'ha destacat que milloren la proposta inicial que havia fet el govern. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El matí ha començat ben aviat aquí a Palau, segons fonts de presidència. Abans del Consell Executiu Extraordinari, el president aragonès ha explicat personalment al vicepresident del govern Jordi Puigneró i al conseller d'Economia Jaume Giró que havia entesa amb els comuns per als pressupostos. I minuts després, Aragonès ho ha explicat també a la resta de consellers. La reunió extraordinària ha durat mitja hora. A quarts d'una del migdia, el president ha comparegut a la Galeria Gòtica per celebrar l'acord amb els comuns.
Celebro anunciar-los que com a president de la Generalitat he arribat a un acord amb el grup parlamentari d'En Comú Podem per aprovar el pressupost de l'any 2022.
Aragonès ha assegurat que són els pressupostos del govern fets des d'Economia pel conseller Jaume Giró i ara millorats amb els comuns i, per tant, està convençut que Junts per Catalunya els donarà suport.
Jo ho he compartit amb els membres del govern que han rebut doncs, de forma positiva la possibilitat que els pressupostos estiguin aprovats i en vigor l'1 de gener i que tinguem pressupostos. En tot cas, els seus parlamentaris prendran les decisions que prenguin més convenients, però jo estic convençut que tothom estarà a l'alçada.
El president ha negat que el suport dels de Jéssica Albiach trenqui la majoria independentista del govern perquè els objectius comuns es mantenen, si bé ha reconegut que li hagués agradat el suport de la CUP, amb qui admet que caldrà reestudiar la relació.
Jo crec que hem de mirar amb la CUP com continuem. És evident que l'acord d'investidura havia d'anar permetent aquesta cadena de confiances que havia d'incorporar també l'aprovació del pressupost. Això no ha estat possible, però jo no dono res per trencat.
L'acord amb els comuns passa per mantenir l'increment fins als 1.000 milions d'euros per habitatge públic, impostos sobre emissions dels barcos grans als ports i sobre activitats de gasos hivernacle, instal·lació de càmeres a les llançadores de projectil FAM i fer un tramvia al Camp de Tarragona de cara al 2025, entre d'altres.
Els comuns també han celebrat haver arribat a un preacord per tal de desbloquejar els comptes, tot i que asseguren que continuaran negociant aspectes en els quals no hi ha consens, com el projecte Hard Rock. De l'assolit fins ara destaquen els 1.000 milions a polítiques d'habitatge o un augment de la partida destinada a reactivació industrial. Igualment, el preacord inclou el suport d'Esquerra als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. En canvi, Junts per Catalunya critica durament aquest consens i considera que trenca la unitat de l'independentisme. A més, alerta de les conseqüències.
Junts per Catalunya ha estat molt crític amb el preacord amb els comuns i demanarà una reunió urgent amb Esquerra per saber com es troba la seva relació. De fet, considera que el pacte assolit amb la formació Lila altera la majoria de la investidura i és un fracàs de Pere Aragonès. Escoltem la seva portaveu, El Sartadi.
El preacord que avui han anunciat Esquerra Republicana i Comuns pot, al final del tràmit, veurem què passa, però al final del tràmit pot suposar l'aprovació d'uns comptes. Però és un fracàs per l'independentisme. I especialment és un fracàs per Pere Aragonès, que n'és el màxim responsable de vetllar per la legislatura del 52%, per vetllar pels acords que el van fer president ara fa 6 mesos.
De la seva banda, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha volgut deixar molt clar que el preacord assolit s'ha aconseguit amb el govern i no amb Esquerra Republicana, i que fruit d'això han decidit retirar l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat i ha assegurat que facilitarà la seva tramitació i aprovació. Així ho ha dit Albiach.
Nosaltres el que hem fet ara és aixecar l'esmena a la totalitat, però sí que n'hi ha un acord per dues bandes per que hi hagi pressupostos a Catalunya, perquè hi hagi pressupostos a la capital. El que nosaltres sí que estem en disposició de dir és que seguirem negociant millores, però òbviament nosaltres el que volem és que Catalunya tinga pressupostos.
L'acord assolit pels comuns amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, contempla, entre d'altres coses, que la Generalitat invertirà més diners en habitatge i indústria, que crearà una oficina per la conservació del litoral i una altra per ajudar els ajuntaments en la remunicipalització de l'aigua. I en matèria de mobilitat, el govern també accelerarà la posada en marxa dels trens tramvia del Bages i de la Costa Brava, que s'afegiran al del Camp de Tarragona, recuperarà els abans de les Terres de l'Ebre, allargarà la R8 de Rodalies fins a Vilafranca i accelerarà també la posada en marxa de les rodalies de Lleida. Això a nivell de Catalunya, perquè, com dèiem, el preacord també contempla que Esquerra Republicana faciliti l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que aquests, en principi, ja tenen garantits prou suports gràcies a Barcelona pel Canvi. Escoltem ara el president del grup municipal d'Esquerra i també diputat Ernest Maragall.
Em felicito d'haver votat que no la setmana passada, perquè almenys això queda clar, permet que quedi clar quina era la nostra posició, i em felicito, expresso la meva convicció de que fem bé avui fent el que, anunciant el que estem anunciant, en benefici de la ciutat i del país. Aquí estem i aquí estarem sense cap empatx, amb la cara ben alta i amb la convicció de que estem fent el millor des de dos punts de vista del que significa Esquerra Barcelona.
Els socialistes socis de govern dels comuns a l'Ajuntament han acusat Esquerra d'haver dilapidat en només 3 dies la seva credibilitat, passant de votar en contra dels pressupostos a municipis a facilitar la seva aprovació només per un interès propi.
I marxem ara fins al Parlament, on fa només uns minuts que ha començat el ple extraordinari que ha de validar l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos. El primer a intervenir per defensar-los és el conseller d'Economia, Jaume Giró, de Junts per Catalunya. Parlament, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, ple del Parlament que ha començat amb l'acte institucional del Dia Internacional de Lluita contra la Violència Domèstica, i fa uns instants que el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha començat a defensar aquests comptes. Ha dit que la manca d'unitat de l'independentisme per tirar-los endavant, però que són els millors que podia tenir Catalunya en aquests moments.
Vaig entrar en política per unes conviccions molt determinades. La millor manera de fer honor en aquestes conviccions era aconseguir que aquests pressupostos haguessin prosperat amb la majoria independentista. No ha pogut ser, i per aquesta raó la meva satisfacció avui no és completa, malgrat, com dic, que els pressupostos continuïn el seu tràmit parlamentari. Ara bé, que ningú es faci il·lusions, que ningú vegi en això un afebliment de les nostres aspiracions.
Giró, però, ha celebrat que Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos 11 anys després i que els comptes, com dèiem, són els millors que es podien preparar amb una forta despesa social. Ha recordat que 3 de cada 4 euros es dedicaran a inversió. Continua la seva compareixença al ple del Parlament. L'escoltem en directe.
No finalista. I més de 2.000 milions d'euros corresponen a fons europeus. Sobre això he de fer una puntualització. Durant aquests dies, aquests darrers dies, he sentit que els pressupostos que hem elaborat no són tan expansius com diem i que, si no fos per la injecció d'Europa...
Paraules en directe del conseller d'Economia, Jaume Giró, detallant aquests pressupostos per als quals ja hi ha un acord. I seguim amb més qüestions. Aquest dilluns, tan intens informativament parlant, ha quedat vist per a sentència el judici al diputat de la CUP, Pau Juvillà, per un suposat delicte de desobediència a la Junta Electoral l'any 2019. El llavors regidor cupaire a la Paeria ha defensat que no va retirar els llaços grocs de les finestres del seu despatx per no lesionar la seva llibertat ideològica. La fiscalia li demana 8 mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa. Ha seguit el judici, Carina Bellbé.
En la seva declaració, el llavors regidor de la CUP a la Paeria ha defensat que acatar el requeriment de treure els llaços grocs durant la campanya a les eleccions generals del 2019 vulnerava la llibertat ideològica. Segons el diputat, l'assemblea va decidir no retirar-los, però es van recórrer als requeriments que van rebre durant una campanya electoral en què la CUP no s'hi presentava com a partit.
Col·lectivament, com s'ha dit, vam decidir que no podíem fer cas d'aquest requeriment perquè lesionava greument els nostres drets ideològics, la nostra llibertat política i la nostra llibertat com a col·lectiu. I per tant, nosaltres vam mantenir aquests llaços grocs perquè entenem que el que es volia no era eliminar un símbol partidista, sinó que el que volia era invisibilitzar una repressió que l'Estat exerceix de manera constant contra el moviment independentista amb exiliats, presos i inhabilitats.
El cupaire també ha defensat que la denúncia de Ciutadans es va fer contra 3 grups polítics i no contra la Paeria per evitar que el llavors alcalde socialista Àngel Ros es veiés obligat a retirar els llaços grocs amb el qual el partit taronja tenia un acord de govern de facto, segons el diputat cupaire.
Continuen a l'alça tots els indicadors de la Covid-19. Els ingressats pugen en 45 persones i ja superen el mig miler. És una xifra que no s'assolia des del 23 de setembre. D'aquests malalts, 107 estan en estat greu a les UCI.
A les últimes 24 hores s'han detectat 837 nous positius, mentre que el risc de rebrot puja 8 punts i ja se situa en els 207. La velocitat de contagi es manté en l'1,46, de manera que 100 malalts contagien 146 persones sanes. El que no s'ha notificat és cap defunció, de manera que el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.079 persones mortes.
Davant d'aquestes xifres, el govern estudia la implantació del passaport Covid també al sector de l'hostaleria. En aquest sentit, la Federació d'Hostaleria de Lleida Consell de creu positiu que s'apliqui la mesura per tal de garantir celebrar les festes de Nadal. L'entitat espera millorar o igualar les xifres de la campanya del 2019. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El secretari de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, explica que davant l'augment dels indicadors de la Covid-19 dels darrers dies, l'aplicació del passaport Covid en comptes de tornar a un escenari de restriccions és positiva per al sector.
És una mesura que, lògicament, doncs que, nosaltres pensem que difícilment tornar a repetir-se episodis de tancar radicalment establiments, però també s'ha de dir que com a més restriccions hi vagi havent, doncs això no anima a que la gent surti, és a dir, la gent surt majoritàriament quan no té por, si no només surten doncs una minoria.
A més, Solsona apunta que enguany la percepció dels establiments és que la gent té ganes de celebrar el Nadal. De fet, diu que si la Covid ho permet, la campanya podria superar fins i tot les xifres de la del 2019, la darrera, abans de la pandèmia.
La xarxa de comunicació local.
Diuen que la vida està feta per gaudir-la. Per això ara, amb My Dreams de CaixaBank, pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis, i no començar a pagar fins l'any que ve amb la targeta MyCard. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. MyCard. Targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una de cada tres empreses catalanes encara té problemes derivats de la pandèmia. Així ho recull el 7è informe de Pimes de Catalunya que elabora la patronal FEPIME i que analitza l'evolució en els darrers 12 mesos. El principal problema és que la mida de les empreses les limita per resoldre les dificultats. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia, empresa petita, recursos petits. Aquesta és la màxima dificultat per superar els problemes d'aprovisionament, l'encariment de l'energia i la inflació o els ERTOs, de la mateixa manera que les grans empreses amb les quals, a més, han de competir. La presidenta de FEPIME, Maria Elena de Felipe, ha dit que cal pensar en fusions.
I això no es resta competitivitat i que, bueno, no avancem. Entonces, bueno, lo que nosaltres proposem, i jo crec que ja des de la Comunitat Europea també són unes mesures que tenim que posar en marxa, és el tema de que tenim que veure com ens unim. Ens unim empreses del mateix sector o de la mateixa competència i, bueno, un tema que se posarà i, bueno, que estarà enfront de les nostres polítiques empresarials serà el tema de les fusions.
Segons l'informe, el 61% dels establiments d'hostaleria, el 34% d'empreses de comerç i de serveis o el 26% de les indústries encara arrosseguen problemes derivats de la Covid.
Gràcies, Montse, i atenció si aquesta tarda heu d'agafar el cotxe perquè diversos col·lectius de transportistes han convocat una nova marxa contra la prohibició de circular per la zona de baixes emissions a partir del gener. Avisen que si les administracions no els escolten, es mobilitzaran cada dia al desembre.
Repetiran, doncs, en hora punta de 6 a 8 de la tarda una protesta que ja van fer dissabte des de Montcada i Reixac fins a Barcelona. Reclamen a les administracions que els escoltin perquè amb uns altres filtres els vehicles contaminarien menys i no caldria comprar camions nous. El portaveu de la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, Ivan Caro, ha assegurat a la xarxa que no poden afrontar aquesta despesa.
Te dicen, tienes que cambiarte el camión o tienes que cambiarte el vehículo, es la única solución que nos dan y esa solución no es viable después de una pandemia, después de todo lo que íbamos arrastrando, económicamente nos es imposible. Estamos hablando de unas inversiones de 100 a 150 mil euros por camión.
La protesta d'aquesta tarda sortirà de la benzinera de l'autopista C58 a Sabadell i enfilaran la ronda litoral fins a la zona franca de Barcelona per tornar després en sentit Besòs. La marxa es repetirà dimecres entre les 6 i les 8 del vespre.
I encara en clau de medi ambient, el nombre de refugis climàtics que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona es multiplicarà per 5 d'aquí a 3 anys. Uns espais que des de fa un temps s'han convertit en essencials per disminuir la mortalitat associada a les altes temperatures, un fenomen que el canvi climàtic està accentuant. Ens ho amplia Jordi Casino.
La xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona està formada actualment per una vintena d'espais interiors i exteriors en repartits en 7 municipis, a banda de la capital catalana que disposa de la seva pròpia xarxa. De cara a l'any vinent es preveu ampliar-la fins als 83 refugis i arribar als 92 al 2024. En declaracions a la xarxa, Brenda Saavedra, que és tècnica del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'àrea metropolitana de Barcelona, ens explica com han de ser aquests espais.
Tradicionalment les biblioteques han fet de refugi climàtic
i llavors també els centres cívics o centres esportius que tinguin un hall climatitzat. I després tenim l'exterior, que és a través dels parcs. Però han de ser com parcs amb unes condicions que facin que puguin atenuar la temperatura, o sigui, la vegetació, l'aigua, la permeabilitat del sol.
Segons dades de l'Organització Meteorològica Mundial, els episodis climàtics extrems que han produït més mortalitat en els darrers anys a Europa han estat justament les onades de calor que han provocat més de 140.000 morts.
I encara més alertes a nivell mediambiental. La importació de pomes a tot l'estat genera unes emissions de fins a 10 milions de quilos de CO2. Per tal d'evitar aquests gasos contaminants, l'associació Afrucat ha posat en marxa una campanya per conscienciar el consumidor de la importància de comprar fruita de proximitat. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Afrucat ha fet el càlcul d'aquestes emissions basant-se en les 200.000 tones de poma que l'estat espanyol importa anualment, que són transportades per 10.000 camions. En canvi, des de l'entitat asseguren que la producció de poma de proximitat té una petjada ambiental pràcticament nul·la quan a emissions de carboni. Aquest, però, no és l'únic benefici de consumir pomes de proximitat, sinó que aquestes també són més barates, segons explica Manuel Simón, director general d'Afrucat.
Esa manzana de importación, debido a que tiene más costo el traerla aquí, hemos visto, y es una observación objetiva mediante el IFO lineal, que es más cara en el punto de venta que la manzana nacional. Y también es importante socialmente. Son importantes estas tres patas, medioambientalmente, económicamente y socialmente, porque estamos invirtiendo en nuestros productores.
Per tal d'incentivar aquest consum de proximitat, la Federació Espanyola de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses, de la qual forma part Afrucat, ha engegat una campanya a través de les xarxes socials.
I aquest matí s'han presentat els resultats de la consulta sobre el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat. Ja es coneixen els projectes guanyadors d'una votació sense precedents. Anem fins allà, Ràdio Sant Feliu. Sònia Busquet, bon dia.
L'Ajuntament de Sant Feliu ha presentat en compareixença oficial els resultats de la consulta del soterrament, celebrada des del 8 de novembre de manera telemàtica i que va cloure ahir de manera presencial. L'acte ha comptat amb les intervencions de la subdirectora de l'àrea de processos electorals i consultes de la Generalitat, Núria Arbussà, el primer tinent d'alcaldia, Oriol Bossa, i l'alcaldessa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, que ha destacat la importància d'aquest procés, on el més important és que s'ha decidit el futur de la ciutat.
De les qüestions plantejades ja des de l'inici, els tres projectes eren viables, els tres projectes mantenien la identitat de la nostra ciutat, la identitat que a les bases del 2018 es recollia, com poden ser la cohesió urbana, el treball per la cohesió social. No oblidem que estem recosint la nostra ciutat.
Pel que fa a la pregunta, quina consideres que és la millor proposta en l'àmbit del soterrament, la Rambla Major ha estat el projecte més votat d'entre les tres propostes que es presentaven sorgits del concurs internacional de projectes. La segona, quina consideres que és la millor proposta per preservar la memòria de l'estació, ha obtingut com a resultat guanyador l'opció d'integrar un espai de memòria de l'edifici original a la nova estació de Sant Feliu. La consulta sobre el soterrament ha estat un procés sense precedents, tant pel que s'ha d'estar decidint com pel sistema i condicions de vot totalment innovadores.
Gràcies, Sònia Busquet, des de Ràdio Sant Feliu. I ara és moment d'obrir pàgina cultural. Ho fem a l'Institut del Teatre, que ha celebrat aquest matí l'arrencada oficial del curs amb un acte de reparació amb les víctimes dels assetjaments denunciats a la institució. A més, l'Institut posa en marxa reformes perquè no es tornin a repetir aquests casos. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'Institut del Teatre ha inaugurat el curs acadèmic amb un acte solemne al Teatre Ovidi Montlló, amb la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i altres representants polítics. La institució ha volgut fer net per tornar a començar. I ho ha fet en la veu de la seva directora, Sílvia Ferrando, que ha reconegut les errades comeses i s'ha compromès a fer de l'Institut un espai de confiança.
Aquest any dic que volia començar la lliçó inaugural d'aquest curs 21-22 des del càrrec que ocupo, la direcció general, demanant disculpes a totes aquelles persones que hagin sentit vulnerats els seus drets per la institució. Sí, que totes aquestes persones per mi es mereixen aquest acte de reparació, que és que el present estigui net de qualsevol acte d'abús.
També la presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha recordat els casos d'assetjament i s'ha compromès amb la formació d'artistes excel·lents a la vegada que es respecta les persones. Tot plegat en un acte que ha comptat amb la lliçó inaugural Mons Possibles, a càrrec de Laia i Meritxell Colell, de l'Associació Cultural Abau Acú, i del cantant i compositor Enric Montefusco, que han defensat la llibertat de creació més enllà dels convencionalismes.
I és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, comencem parlant de futbol i és que el Girona té partit a les 7 de la tarda davant de la Reial Societat. Bé, i vol seguir l'escalada. Cal recordar que els gironins busquen la segona victòria consecutiva i la quarta en 5 jornades. Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell, com explica que vol seguir creixent.
Estamos lejos de nuestra mejor versión. Estoy convencido de que todavía tenemos margen de mejora y que podemos, tanto en el juego como a nivel individual, cada uno de los jugadores puede dar todavía más de sí. Mi trabajo es conseguir que Samu, Stuani, Baena, Leis, todo el equipo dé su mejor versión y pasa porque no nos relajemos. A tener la situación ahora normal o controlada no es ni siquiera bueno para nosotros. No nos podemos conformar con esta situación y queremos ir más arriba.
Aquesta tarda, les 7 partides a Noeta entre la Reial Societat B i el Girona. També en futbol, el blaugrana Pedri ha guanyat el prestigiós premi Golden Boy, un guardó que entrega cada any al diari esportiu italià Tutto Sport, el millor jugador menor de 21 anys. En categoria femenina, el Golden Woman Player 2021, és per la també blaugrana Lieke Martens com a millor futbolista de l'any a Europa, mentre que la capitana, també del Barça, Jenny Hermoso, ha estat la segona. I parlem de waterpolo perquè el Club Natació Sabadell i el Mataró coincidiran en el mateix grup de la segona fase de l'Eurolliga femenina. Es jugarà a Calllong els dies 10, 11 i 12 de desembre i els altres rivals són el Dunajvaros i el Ferencváros, tots dos d'Hongria. Des de Mataró Audiovisual ens informa Josep Maria Espà.
Aquest diumenge l'STM Centre Natació Mataró ha aconseguit classificar-se com a segon classificat per la segona ronda de la Lliga Europea. La jugadora de l'equip mataroní, Anna Gual, parla de les dificultats del darrer partit d'aquesta fase i dels reptes propers.
Bé, contentes per haver guanyat aquest partit, sabíem que seria molt dur, però l'hem sabut controlar i està bé en defensa. I ara ja pensant la final de dimecres contra Terrassa, Copa Catalana.
Les mataronines es veuran les cares amb Dunajvaros i Ferencváros d'Hongria i Sabadell, que actuarà com a equip anfitrió. Més enllà dels rivals, el tècnic Dani Ballart creu que la primera fase que acaben de jugar ha de servir per fer una passa endavant.
Amb la sensació de que hem fet un pas endavant a nivell de joc i sobretot la il·lusió de retrobar-nos amb la competició europea.
El proper repte de les mataronines, però, és aquest dimecres, amb la final de la Copa Catalunya a Calllong contra el Terrassa, en un duel on poden sumar el segon títol de la temporada.
Mentre que el Club Natació Terrassa es desplaçarà a Atenes per jugar contra l'Ethnikos Pireus, l'Olympiakos, tots dos grecs, i el 6 Roma italià, també en la segona fase de l'Eurolliga de waterpolo femenina. I el Mediterrani, el club barceloní, jugarà a la localitat italiana de Pàdua davant el plebiscito local, el Kirishi rus i el Gifada de Grècia. I un darrer punt perquè Toni Bou ha conquerit el seu 30è títol mundial de trial, el 15è consecutiu indoor. El pilot de Pieres va imposar en el trial Ciutat de Barcelona que es va fer ahir al Palau Sant Jordi. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever
when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
La xarxa de comunicació local.
Hola amics, sóc Mercè Ruiter de Fuente i cada dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Scenic Magazine.
Molt bona tarda, una setmana més estem aquí amb tots vosaltres al programa Escènic, el programa que parla sempre de temes d'actualitat i de cultura. Com tots els dilluns, de 3 a 4 de la tarda, compartirem amb tots vosaltres una hora d'entreteniment, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts. Això és Escènic Magazine. Però abans de continuar, doncs vull donar la benvinguda als Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, amb ganes de fer la secció.
Molt bona tarda, molt bé. Esperarem que arribi Mario, que vindrà una miqueta més tard. No li podem donar la benvinguda, però ho farem després a la seva secció. Com sempre, recordem una mica els temes